Bien, seguro que sí. ¡Bon cine!
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Ahir a l'altre costat sentim-nos, anem a fer un ratet de companyia. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes. Per fi divendres,
Pues sí, 31 de juliol.
L'últim dia,
33 ja, graus, 12 i 3 minuts en rigorós directe, com sempre, vostès ja saben, acompanyant-vos i a tots i totes que esteu ahí sentint-vos.
Susana, saps què? Avui, com és l'últim dia de juliol, ens toca fer front a tots els memes de Julio Iglesias anant-se de viatge, no, que durant tota esta setmana ja hem vist els memes de Julio se va, Julio se va, Julio se acaba. No? Pues avui ens toca això.
Bueno, pues a més, sabeu que avui està la conferència, la reunió que tot el món parla d'esta Espanya federal, esta reunió de presidents de les comunitats autònomes, i també, com tot el món sabe, estan tot el matí de la que te pego, Urkullu i Torra planten al president del govern, ni més ni menys que perquè no volen ser igual que els demés, és dir, què ocorris? Que a l'hora de repartir sí que voldran recibir, però per l'altra part el que consideren és que estan ofegats per la nació d'Espanya, perquè els tenen encorsetats, no els deixen ser país. Però vaja, jo preferis que en vez de centrar-me en això, en el plante de Torra i Urkullu, allà ells, me centraria en dos qüestions, en les qüestions que tenen que abordar-se, en les qüestions en les que tot el món hauria d'haver anat en els deures ben fets. Una és la sanitat i l'altra l'economia. Per què? Perquè ahir se parla de aquest repartiment de fons i esperem que Ximo Puig, el president de la Comunitat Valenciana, has ganat en els deures ben fets. Si tu arribes en els deures ben fets, jo suposo que t'escolten i presten atenció als projectes que tu tens per aquests diners que van a repartir. Espero que sí. Jo confio en que Ximo Puig, més enllà de que són les mateixes sigles que el president del govern, que si té que favorir, que favorisca, i si no, pues que ens ho doni, perquè ha portat els deures ben fets Ximo Puig. Tenim notícies així també a Villarreal, però antes, si me permitiu, també avui hi havia una reunió important, una reunió que era la de la Federació Espanyola de Municipis, on ens demanen aquests diners que s'estalvien els ajuntaments per el sostre de gasto. Saps, Maria, hi havia un sostre de gasto que els ajuntaments no poden gastar més de lo que ingressen. Això ha fet que han anat a poc tenint estalvis, i que ara el govern central ens demana els municipis i diputacions li diuen al govern central, pues bueno, i aquesta pandèmia ens ha fet tindre gastos, més gastos dels que esperàvem, deixem-nos utilitzar estos fons. I el govern li diu, sí, no se preocupe, vostè dona'ns primer, i jo a canvi d'això els dono permís que durant 12 anys que jo aniré a tornar-nos els diners, perquè ja els hauré empleat, vostès podran anar gastant-se'ls. En principi, aquesta reunió era les 9... Avui era avui, veurem què és lo que, com anirà desenvolupant-se el matí. Cal recordar que en aquesta reunió hi ha una de les persones que té que dir que sí a que s'emporten estos estalvis dels ajuntaments és l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. Per tant, jo penso que d'aquests 25 que hi han reunits en la Federació Espanyola de Municipis, hi han 13 socialistes, un d'Unides Podem, però una d'aquestes 13 és que jo penso que hi ha el papeló, sí que el té, pense, el Partit Socialista i Unides Podem, de com expliquen quan tornen als seus municipis què va donar els estalvits al govern central, en este cas. Però ara sí, ara ens anem a les coses que ens conta Maria, perquè ella està pendent de tot el que ocorre al nostre voltant.
Sí, mira, si te pareix bé, comencem parlant d'educació, perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Educació han enviat als centres educatius no universitaris el protocol de protecció davant la transmissió de la Covid-19 per al curs 2020-2021, que, entre altres mesures, recull la convivència escalonada a les sortides de l'alumnat al pati i establir llocs fixos en el transport escolar durant tot l'any, és a dir, no hi seran tots a la vegada al pati per a que no es contagin. Imagine, ja van parlar una volta, sí. Dices grups, no? Com es deien,
sí,
bambolles.
Són bambolles de grup, és dir, a lo millor seran els xiquets que se participen en dos classes o que estan sentats. Ahí, no sé si són els xiquets de les mateixes classes que eixiran junts, no? Suposo.
Sí, imaginem que sí, i a més això de que quan tu puges al teu autobús, tu ja tindràs durant tot l'any el mateix seient, no? per a tot el curs. Després, el document també recopila mesures per al manteniment del distanciament interpersonal. Com a norma general, es mantindrà una distància d'almenys 1,5 metres en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu, és dir, metre i mig. Es fomentarà amb la finalitat de limitar els contactes, el transport actiu a peu o en bicicleta al centre educatiu. Per això es promocionarà en col·laboració amb els ajuntaments rutes segures i es facilitaran aparcaments de bicicletes, no? Per fer-ho més ameno i incentivar també aquest tipus d'esport, no? Sempre que siga possible, s'establiran zones d'entrada i sortida al recinte educatiu diferenciades, és a dir, entraran i eixiran per diferents llocs. També afegeix el protocol que per als menors que acompanyen els seus familiars pot resultar d'interès pràctic, on assenyalaran una distància de 2 metres o més a l'accés al recinte, des d'on podran deixar els xiquets i xiquetes perquè accedisquen de manera autònoma al centre. És a dir, ja no valdrà això d'acompanyar el xiquet fins la porta. Hi haurà un espai de 2 o més metres davant de la porta de l'escola perquè tu deixes el xiquet i no s'amuntone tota la gent a la porta, Susana.
A veure, mesures que intentaran posar intentarà portar a terme, veurem si totes aquestes mesures al final no se modifiquen, perquè clar, una cosa és la intenció que tu tens a l'hora de posar algo en marxa i una altra cosa és el que va modificar en el temps o l'actuació de cada crio, de cada papà. Jo penso que hi ha que tindre bona voluntat, el principi bona voluntat per part de tots. Són regles que jo no sé si tot el món respectarà, si els xiquets arribaran a acabar d'entendre-ho tot, però bueno, ensaiats venen perquè venen d'un temps d'haver estat confinats.
Sí, i què és el que passarà amb les universitats? Pues mira, te ho explico, Susana. Hi hauran aules ocupades amb caràcter general al 50% del seu aforament. Prohibició d'assistència amb símptomes compatibles amb la Covid-19. Ús de la mascareta obligatòria i control de l'accés i circulació són algunes de les mesures incloses en el protocol d'actuació per al començament del curs universitari 2020-2021. I ara, si vols, si ja passem, perquè avui hi ha hagut roda de premsa de l'alcalde José Benlloc així al nostre ajuntament. Explicar als nostres oients que nosaltres hem fet uns talls de veu on fa referència a certes temes que ha tractat avui l'alcalde, però que si volen escoltar la roda de premsa completa ja està al seu abast a la nostra pàgina web per a que ho puguen escoltar sencer. Es comencem amb els primers dels talls, no? Com sempre, l'alcalde es comença desgranant aquests imprevistos en els que s'han trobat econòmicament durant el 2020 i a quant ascendís aquesta xifra i els desquadres?
El que vull anunciar és, jo vaig dir fa unes setmanes que teníem dificultats econòmiques, que és una realitat. El pressupost de 2019 tenia 800 i pico mil euros, quasi un milió més que el pressupost de 2020, que enguany. A més d'aquestes dificultats, n'hi ha que sumar les ajudes socials, les mesures sanitàries, l'adaptació de les infraestructures que hem fet en l'Ajuntament, no? Per tant, n'hi ha que sumar aquestes dificultats de tindre quasi un milió d'euros menys que l'any passat. Prop d'un milió i mig d'euros és el que duem ja d'impacte de la crisi del coronavirus en el pressupost municipal de Vila-real, és a dir, el que hem tingut que aportar per part de l'Ajuntament. Si a això li sumem els 500.000 euros que vam aprovar en el pleno d'aquest dimarts per a pagar empastres urbanístics del Partit Popular dels anys 90 i dels anys 2000, que és esta lacra que ens està tocant viure, no?, des de fa ja uns anys en esta ciutat per la mala gestió i les il·legalitats dels governs anteriors del Partit Popular. I si a això li sumem, a més, els 400.000 euros que hem tingut que fer front, prop de 400.000 euros, per a incrementar el 2% la nòmina de tots els funcionaris de l'Ajuntament de Vila-real, estem parlant que som 475 els funcionaris que l'Ajuntament de Vila-real té en aquests moments. Bueno, jo els diria, en resumen, que l'impacte de lo no previst en el pressupost que vam aprovar en desembre de l'any passat està al voltant dels 2,5 milions d'euros.
Bé, ja han escoltat vostès el que és la xifra, no? I ara l'alcalde José Benlloc ens parlarà que ell sí que ha previst alguns plans per poder fer front a aquesta xifra.
Evidentment és per lo que jo vaig ficar en marxa alguns plans, algunes iniciatives de previsió per a no tindre un greu problema econòmic, financer, l'any que ve. El més important és aquest pla de priorització i impuls de projectes pendents, que el que intentava fer des de fa ja unes setmanes és veure quines coses pues, no són absolutament prioritàries i les podíem congelar, no? Podíem deixar-les ahí per a prioritzar en altres coses que sí que ens pareixien fonamentals i quins se tenien que impulsar perquè ens pareixen importantíssims i fonamentals no només per a lluitar contra la crisi actual, sinó per a preparar la ciutat per eixir de la mateixa, no?
I ara sí que ens ha sorprès perquè no mos ho esperaven dos instal·lacions que obriran les seues portes al setembre. Escolteu.
Entre tot això, jo vaig anunciar, fruit d'esta explicació que els he donat, que no anàvem a obrir el pavelló Juan Bautista Llorens, el nou pavelló construït en el conveni en el Villarreal Club de Futbol, que es situa en el col·legi dels Carmelites, el col·legi Verge del Carmen, ni que anàvem a obrir una altra de les instal·lacions que vam anunciar antes d'esta crisi, de que sapiérem tot este lío, i que era el de la nova piscina d'Aquasalut. És la piscina nova que anàvem a obrir en l'Avinguda Alemanya, no? Tenen dos infraestructures que estaven previstes en el pressupost d'enguany, almenys algo del seu pressupost per a poder-les obrir, tinguent en compte que obrir dos instal·lacions com aquestes, que són grans i que són importants per a la ciutat, suposen llum elèctrica, suposen neteja, incorporar-ho al contracte de neteja, suposen manteniment, suposen inclús acondicionar-los un i l'altre de la manera que ho necessitem per a poder prestar este servei. Per tant, és un gasto important, però que teníem previst dins de la nostra aposta per l'esport en Vila-real. Bueno, vaig dir que no anàvem a obrir ni un ni l'altre fins al 2021 i que la fecha no la ficava. Bueno, en aquests moments, fruit de la normativa que ha dictat la Generalitat Valenciana, pues pràcticament ens ha deixat en molta part de la decisió en quant a obrir instal·lacions, en quant a fer eventos, en quant a permetre activitats en les ciutats als alcaldes. Fruit d'esta normativa de fa poques setmanes i fruit també d'un estudi que hem fet en el Servei Municipal d'Esports, que pràcticament hem vist que la millor manera de continuar prestant esport en Vila-real de la manera que el prestem a moltíssims usuaris i a moltíssims clubs esportius, en les millors garanties per a poder presentar una guia esportiva per a l'any que ve en condicions i que dins de el que la normalitat ens permetisca i la situació i evolució del virus, no tenim més remei o, per lo menos, serien una excel·lent oportunitat, és el que m'han transmitit els tècnics i tots els equips que han estat valorant i també en reunions, no?, en els clubs esportius de Vila-real. Pues esta setmana hem tingut una reunió i hem vist que, evidentment, necessitem, com l'Aula, igual una infraestructura com l'altra, obrir-la en el mes de setembre.
Bé, i per què l'obriran? No sols perquè hi hagi distància entre els usuaris que facin aquestes activitats esportives, sinó per altres.
Bueno, tinc que dir que tant el pavelló Juan Bautista Llorenç ens servirà per a dues coses. La filosofia d'obrir-lo no només va ser la de permetre continuar en la nostra aposta i el nostre treball en l'esport en Vila-real, en una aposta indudable d'aquest equip de govern del canvi, sinó també pensant que el mes de setembre, el dia 7, els xiquets i xiquetes tornen a escola i que s'ubica el pavelló dins d'una escola, en un conveni, al que agraïsc especialment de nou públicament als germans carmelites de la nostra ciutat, que ens cediren aquests 3.000 metres gratuïtament en donació a la ciutat per a construir el pavelló, i que sí, n'hi ha un conveni, que és que el col·legi, que són xiquets i xiquetes del poble, més de 500, el puguen aprofitar en les hores escolars. Evidentment, també va estar a la disposició el pavelló en les hores escolars per al centre educatiu, cosa que li va permetir, i serà molt important també, el poder prendre alguna decisió si té que fer algun tipus de modificació en quant a les seues aules per a poder complir la normativa i tindre les millors garanties sanitàries per a procedir a donar les classes, no? I en quant a la piscina Aquasalut de l'Avinguda Alemanya, pues, bueno, la idea nostra és donar eixida al centre d'educació especial, que saben que està molt proper d'allí, ells necessiten en les seues teràpies i en el seu treball també a la gent de Xicaes i a tots els espais que tenim en aquests moments en xiquets i xiquetes en capacitats especials. Els tenim que dur en autobusos per a poder anar a fer teràpies d'àudio, que els relaja molt, exercicis físics, però també en els seus monitors. Bueno, obrir aquesta piscina ja fa temps que ens permetís, per lo menos en l'anàlisi que tenim, perquè antigament anaven ahir, que no tinguin ni que agarrar transport, no?, en la...
Bé, i quan es presentarà aquest programa de salut nou i quina serà la seva tassa?
I bueno, en un parell de setmanes, el regidor d'esports i el tècnic, i José Ramón Cantabella, els presentaran públicament la guia esportiva municipal, en la qual estaran els preus, estaran les activitats, estaran ja incorporats aquestes dues infraestructures i al mateix temps, evidentment, es informaran de tot. Els preus no anem a tocar la quota, la tassa, malgrat ser la tassa més barata d'Espanya en tota l'oferta que tenim. Un soci individual en Vila-real paga 136 euros a l'any. 136 euros a l'any. Només comparant en la Diputació, que són 400 i pico euros, la quota anual, tenen vostès la diferència, per no comparar-nos en pobles i ciutats del voltants, que poden fer-ho perfectament. I, per últim, sí que dir que en quant a la tassa de l'any que ve, anem a fer una bonificació a tot el que renove, que ja era soci enguany, del 10%.
Bé, explicar als nostres oients que la bonificació es deu perquè, com enguany han estat les instal·lacions tancades, es deurà fer aquesta bonificació per pal·liar, per no tornar-ho, no? Però tot aquell que vulga, que no vol tornar a fer els exercicis i fer ús d'aquests cursos, pues, també tindrà l'opció de que es tornen els diners. Bé, i com ho faran? Perquè si n'hi ha un desquadre econòmic, pues, l'Ajuntament comptarà amb un poc d'ajuda.
Explique només al final, vostès se preguntaran després de tota aquesta reflexió i aquest resumen el per què i com anem a fer front a això. Bueno, doncs pues, tinc que dir que vull donar les gràcies públicament al Villarreal Club de Futbol. Vaig parlar amb el seu president l'altre dia i ahir mateix vam estar parlant i li vaig comentar els problemes que teníem. També perquè, evidentment, allí en el pavelló, encara que està acabat, el pavelló Juan Bautista Llorenç, tenim que donar de alta unes qüestions de llum en Iberdrola i tal, i bueno, pues ho hem retrasat un poquet perquè com la previsió no era la d'obrir enguany, pues no havíem tramitat per no tindre que estar pagant els mínims de llum i tots els boletins que suposen hasta que no l'obriguérem, no? I per tant, aquest retras un poquet mos ha dut a que ara tardarem a poder tindre nosaltres al nostre nom de l'Ajuntament, la llum i tal, però bueno, hem arribat a un acord de que el propi Villarreal, que és el que molt té que cedir ara quan fem la recepció de les obres, perquè l'ha construït ell en aquest conveni pel poble, ell assumirà els gastos de la llum en una col·laboració amb l'Ajuntament i per tant ens permetirà almenys aquesta part nosaltres no tindrem la que assumir fins a 2021, en la qual estalviem tota aquesta part i reitere, no? Mil gràcies al Villarreal, com sempre, en una col·laboració estreta i evidentment pues, leal i anant tots en la mateixa línia en aquesta marca de Villarreal, Ciutat de la Salut i de l'Esport.
Bé, Susana, com hem escoltat, la roda de premsa ha durat durant mitja hora. Per lo tant, si volen escoltar més dades que ha donat l'alcalde sobre la reobertura, no?, i apertura d'aquests espais, poden trobar-ho a la nostra pàgina web.
Mm-hmm. També ahir sabíem que ahir l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, havia acudit, havia anat al juzgat de primera instància a instrucció número 2 de Villarreal per a prestar declaració en el marc de les diligències prèvies obertes a raïs de la denúncia que va presentar ell mateixa el passat mes d'octubre. Aquesta denúncia era contra dos usuaris de Facebook per realitzar comentaris amenaçants contra l'alcalde en eixa xarxa social. Això va ser arrel de la decisió de l'equip de govern per incrementar els impostos de béns immobles del 2020. Finalment, Benlloc perdona els dos usuaris de Facebook perquè diu que estan arrepentits per lo que van fer i ha tingut diverses converses amb ell. A més, també parlava de que ell com a càrrec públic accepta les crítiques, però no pot tolerar aquest tipus d'actituds d'amenaça ni que se sobrepassen els límits que vaig a fer-se possibles delits. Eren unes amenaces que ell considerava que sí que eren delits. Però finalment, després de parlar amb ells, i a més diu que se posa a disposició de qualsevol, que antes en un enfado que puguen tindre, que el primer és que se parlen i que no se desahoguen per mig de les xarxes, però que entenia que és una forma de fer-lo que després pot passar factura, com en aquest cas, ells han estat... ha tingut que anar als juzgats. És a dir, ha tingut que perdonar-los ell, que si no haveren tingut una denúncia i una denúncia d'alguna manera que no passa sense pena ni glòria. És a dir, és que eren amenaces de mort. No eren dir, pues, mos pareix bé o mos pareix mal, que és caputxat o és gabaixa de l'IBI. És dir, dona igual el color polític que tinguen. Reflexionem, cuidao quan anem a fer un comentari en les xarxes, perquè això després ens pot passar factura i ens podem, en un moment de rebote, ho pot posar el que siga. Però si en este cas, com en este, ha fet este polític, que se n'ha anat, ha juzgat i ho ha denunciat, és que és una amenaça de mort. Uh-huh. Però bueno, finalment ha quedat en res. I s'ha solventat d'aquesta manera.
Abandonem a la primera de les entrevistes, informar també als nostres oients que les poblacions de Nules, Betxiles, Alqueries, la Vilavella, Artana i Eslida estan estudiant la possibilitat de crear una mancomunitat per a compartir diferents tasques de l'àrea de serveis socials, segons ha informat l'Ajuntament de Nules, una iniciativa que està motivada pel decret del Consell de data 6 de maig de 2020 i amb el qual es regula el mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, a més de per altres decrets en els quals s'està treballant la Generalitat Valenciana. Intentarem ficar-nos en contacte amb l'Ajuntament de Nules, que ha sigut el promotor d'aquesta idea, per veure què és el que ha passat.
Uh-huh. En aquest cas ha sigut l'alcalde David García, el que capitaneja aquesta iniciativa. Estem posant-nos en contacte amb ell i mos deriva a Rosa Ventura, que és la consellal de Servei Social. Per tant, si podem parlar amb ella durant el matí, anirem informant a la gent d'aquestes mancomunitats que van creant-se. A mi no me pareix malament, jo pense que d'alguna manera és que estiguem atesos i que s'optimitzen recursos. Veurem si Rosa Ventura ens va informant sobre aquestes coses, que és la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Nules.
Estàs a la 92.2 FM.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora. Autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori. Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer?
I ara també tenim amb nosaltres a Salvador Aguilella, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Onda. Molt bon dia, Salvador.
Molt bon dia.
Avui hem tingut la nota de premsa de que l'Ajuntament de Onda té que adelantar 6,3 milions d'euros que en teoria tindria que haver posat la Generalitat perquè és del programa Edifica, no?
Sí, bueno, aquesta és una qüestió que en el 2018 pues, l'actual govern de la Generalitat va decidir que els col·legis en vegada de construir-los, o sea, licitar-los, adjudicar-los i construir-los en tota la seva direcció, la Generalitat, pues que fora més ajuntaments els que ho teníem que fer. En Onda teníem tres actuacions ja previstes que se tenien que començar en tres col·legis de reforma i fer un institut nou. Això, la suma d'aquestes quatre accions que ja estan aprovades i edificant, pues potser una quantitat de 6,3 milions d'euros que l'Ajuntament de Onda té que adelantar. Bueno, de fet, ja estem adelantant, perquè nosaltres expliquem el pressupost, nosaltres licitem les obres, nosaltres adjudiquem les obres i nosaltres paguem les factures a la gent que està construint o fent-se reformes, no? I, de fet, pues, sols en els projectes que han suposat i sols diques planos i tot el projecte tècnic que suposa i les tres reformes entre escolàstiques, en el qual és avui Pio 12 i Mestre Caballero, que s'estan fent ara, avui estan fent obres, bueno, van començar i que van acabar en les pròximes setmanes perquè a partir del 1 de setembre pues, si els tres col·legis estiguen en perfectes condicions tal com els planos i informes tècnics del nou institut sumen una quantitat de més de 250.000 euros que l'Ajuntament ja ha pagat les factures. I, bueno, i ara estem pagant les factures d'aquestes reformes que van a pujar a voltant de mig milió d'euros més aquest estiu, con lo qual pues això, en unes setmanes la Generalitat m'ha devorat més per aquestes qüestions al voltant de 750.000 euros. Tot el que s'ha agreujat encara més, perquè també aquest estiu quan es començat les obres del nou institut que està licitat i se va adjudicar en els pròxims dies, se va produir la setmana que ve o d'ací dues setmanes, i van començar les obres en gastos d'estos projectes des de fa al voltant d'un any, a fecha d'avui s'ha ingressat zero, no s'ha ingressat absolutament res d'allò que l'Ajuntament estem adelantant i que si no es comença a pagar, pues, d'ací dos anys la factura o el deute de la Generalitat, només o sols en este concepte, serà de 6,3 milions en el poble de Onda.
Mm-hmm. S'han pronunciat, han tingut algun tipus de reunió sobre això, sobre les previsions que tinguen de poder recuperar aquesta quantitat de diners?
Sí, diuen que ho van a pagar, però lo cert és que crec que de tots els plans edificants que han aprovat en tota la Comunitat Valenciana, que crec que puja al voltant de 400 milions d'euros, ¿vale? La Generalitat a fecha d'avui tan sols ha pagat 12 milions, lo qual vol dir que ens espera una travessia llarga i dura. Diuen que sí, que la intenció és que sí, però no se veu a plegar cap dels diners necessaris o dels diners que els ajuntaments estem adelantant d'una qüestió que és 100% competència de la Generalitat Valenciana i l'únic que estem fent és haver de fer el treball burocràtic, el treball de planificació, el treball de licitació, el treball d'adjudicació, tot aquest treball administratiu el estem fent els ajuntaments, sinó que, a més, estem adelantant en diners dels veïns del poble qüestions que estem que ser pagades 100% per l'administració autonòmica, que per això rep pues, els fons que rep de l'Estat per tindre les competències en educació, que els ajuntaments no les tenim.
Mm-hmm. I a tot això, sap vostè que en el Covid tenien que n'hi haure, demanaven als ajuntaments que tingueren espais públics per si els col·legis no tenien, no podien posar aquesta distància social en les aules. A vostès us ho han comunicat, us ho han demanat?
Que jo tingui constància, no han demanat absolutament res encara. Mm-hmm. De fet, crec que va ser ahir quan van treure una normativa, no?, de la Conselleria de Sanitat.
Sí.
Ho van publicar dient quin tenien que ser els protocols de funcionament d'escolatges a partir de l'inici d'este curs escolar. Vull dir, encara estan o estan aprovant en aquests moments quins són aquests protocols, amb la qual imagino que si en algun cas concret necessiten algun cosa que tenen en contacte amb l'Ajuntament i ho demanaran, a la qual l'Ajuntament, com sempre, és ho anem a facilitar tot. Però, clar, una qüestió és facilitar coses i una altra qüestió és ficar en jaque, no?, els pressupostos municipals i les accions que se poden fer o que necessiten o els serveis que necessiten els veïns d'Onda perquè hem de destinar els diners i molts diners, a més, a qüestions que són competència única i exclusivament de la Conselleria, que, a més, haurà de pagar immediatament, pues, desconeixem quin va ser el dia o la forma en la que van a fer front a aquests deutes que en aquest moment tenen en l'Ajuntament d'Onda.
Mm. En relació a lo que vostè m'està dient, jo vull que me faci un aclariment o que me doni el seu punt de vista de lo que vam enterar esta setmana, i és que la FEM presenta a aprovació la incautació de les remanents d'ajuntaments i diputació. I li pregunto també a vostè això, perquè vostè també és diputat, per tant sap que s'estava demanant que se poguera fer ús d'aquestes remanents que es tenen aquests ajuntaments, i en este cas se demana, però per la incautació, no?
Sí, la veritat que este és un despropòsit més que pareix que siga normal, però és una verdadera expropiació dels recursos municipals per part d'un govern, en aquest cas no el govern de la Generalitat, sinó el govern d'Espanya, dirigit per el PSOE i Podemos, que en vez de ajudar els ajuntaments en algo, l'únic que estan fent és intentar buscar la fórmula per expropiar els diners que els ajuntaments tenen per intentar utilitzar-los i gastar-los en les qüestions que el govern d'Espanya considere. Així, el tema dels remanents, bueno, en totes aquestes lleis d'estabilitat que s'han ficat en marxa el 2012 perquè les administracions pues, no tinguin dèficit i controlar el dèficit de totes les administracions, bueno, pues, s'ha ficat en marxa un mecanisme per el qual cap administració podia cap any gastar més de lo que ingressava, uh-huh, i cap administració podia i cap any gastar per damunt d'un techo de gasto que des del govern central se fijava per a cada ajuntament. Això vol dir que en la majoria dels anys, en quasi tots els anys, la pràctica totalitat de les administracions locals d'Espanya sempre han gastat per baix de lo que han ingressat i sempre han gastat per baix d'aquest límit de gasto, lo qual és a dubtar tindre uns estalvis.
Clar.
I els estalvis se valoren a fecha d'avui al conjunt d'Espanya en 14.000 milions d'euros.
Sí.
Uh-huh. Ja m'he preguntat, mira, el diputat, si diputarà de la Diputació, en la qual el remanent que té la Diputació de Castelló en aquests moments és de més de 50 milions d'euros, tan sols la Diputació de Castelló.
Sí.
Bé, en vez de canviar esta llei flexibilitzar-la per a aquests ajuntaments, és una llei que aprova el govern d'Espanya, que es fiquen, es canvien, es poden modificar. En més de modificar-la i flexibilitzar-la per a aquests ajuntaments, puguem utilitzar aquests estalvis per a fer front a les mesures extraordinàries econòmiques de prevenció econòmiques socials que hem tingut que ficar en marxa en aquests moments. Són estalvis durant uns anys que en aquests moments podrien servir per a ajudar directament els veïns de cada poble, d'aquells ajuntaments que han fet bé el seu treball i tenen aquests estalvis.
Clar, que en aquest cas revertiria directament sobre els que han pagat aquests impostos i s'han estalviat aquests diners. És a dir, seria la forma...
Els estalvis són dels veïns, no és d'un ajuntament o d'una administració. Estem parlant que els estalvis de cada ajuntament són estalvis dels veïns d'aquest poble.
Sí, sí.
O d'aquesta ciutat. Entonces, en vez de ficar en marxa aquesta qüestió de flexibilitzar la legislació perquè en aquest moment extraordinari els ajuntaments puguin fer front a mesures extraordinàries utilitzant aquests estalvis, han decidit modificar la llei o fer una estratègia de dir que només es podrem gastar, i es podrem gastar no avui, sinó durant els pròxims 12 anys, perquè diuen que ens es tornaran, si avui o si ara els ajuntaments cedim aquests estalvis a l'Estat. I a més diuen que és voluntari, bueno, és voluntari, però és un xantatge, perquè no hi ha altra opció. O més dones, diu l'Estat, o més dones a mi perquè jo me gasten el que jo vulgui, aquests 14.000 milions d'euros, i ja te saliré tornant, o tu no te podràs gastar. Això és un xantatge de dubtosa legalitat, no? com a poc.
Clar.
Però bueno, és una cosa, és una barbaritat, i és un xantatge, i és una expropiació en tota regla, no digna d'un país democràtic i en llibertat que volem la majoria dels espanyols per al nostre país i per a les nostres ciutats. Això és una qüestió que no s'hauria de tolerar. Avui el paper que van a fer, avui s'aprova, bueno, ho duen, es queda molt duent a la Junta de Govern de la FEM,
sí,
i per a donar-li una...
un marc legal, no?
Un marc legal, però no, com que està... pues respaldat per els ajuntaments i les diputacions, aquesta qüestió, però bueno, ho duen a una junta de govern on saben que dels 25 vots que hi ha allí, 13 és del Partit Socialista i el de Podemos,
claro,
amb la qual van a traure aquesta votació endavant, que per cert, papedón els alcaldes del Partit Socialista i el que hi ha de Podemos per aprovar això en contra dels interessos dels seus municipis, i papelón per l'alcaldessa de Castelló, que és una d'aquestes 25 persones que està en, que avui va votar, que el seu vot segurament la reunió va ser d'alguna forma pues vital, no? Perquè si ja voté que sí, això se dura endavant, i tots els ajuntaments de la província de Castelló anem a tindre aquesta locura, no?
Si l'alcaldessa de Castelló vota avui que sí, s'incautaran tots els estalvis de tots els ajuntaments de la província de Castelló, no?
Sí, perquè el seu vot és decisiu, perquè només tenen 13 vots de 12 de la Junta per a poder ficar això en marxa. Ho duen a este foro, ja t'he dit que és una forma més d'emmascarar-lo tot, d'intentar pues ficar el relato de que n'hi ha voluntades unides per part del tema dels ajuntaments i les diputacions, quan és fals, és perquè allí el PSOE i Podemos té, en aquesta junta té majoria absoluta, i per això van a dur, ahí tenen 13 dels 25 vots, li donaran aquesta marca, que és la Federació Espanyol Municipis, que ho aprove, però que ho aprovarà seran alcaldes i només 13 del Partit Socialista i de Podemos, que ficaran en marxa esta locura, no? Perquè això és un, com dic, un xantatge, una expropiació en un país democràtic i en el qual el primer fonament que hem de tindre és la llibertat, que s'incauten els diners dels ajuntaments, dels estalvis dels ajuntaments.
Sabem que del Partit Socialista n'hi haurà una, que serà Amparo Marco, que és l'alcaldessa de Castelló. Sí. De Unides Podem o de Podem, n'hi ha algun representant allí, d'ací de la zona?
No, n'hi ha un representant. De la província de Castelló només tenim a l'alcaldessa de Castelló en ese órgano de junta de govern. De Podemos està l'alcalde de Ribarte hacia Madrid, que és una gran
ciutat. Però claro, és més difícil demanar la responsabilitat d'això, home, perquè en realitat nosaltres estem així, i a la que sí que deuríem demanar responsabilitat seria a l'alcaldessa de Castelló,
Sí, i que mos explicarà exactament a quin sentit mos dur, no? És que al final, mira, estos recursos, perquè, claro, estem oblidant que govern d'Espanya va rebre 140.000 milions d'Europa, 140.000 milions, que el govern d'Espanya recaude 235.000 milions d'impostos de tots els espanyols tots els anys.
Sí.
I ara, en la suma, en aquests 400.000 euros, no té prou. A més, necessita 14.000 que tenen els ajuntaments, que en tota la bona voluntat i en tot segur que van estar millor gestionats per un ajuntament per a donar serveis als seus veïns. Uh-huh. Van a ser més eficients, se van a trobar en millors serveis si es utilitza un ajuntament en benefici dels seus veïns, que si el govern d'Espanya agarra aquests 14.000, els sumés 400.000 i es comença a gastar-los en coses que en moltes ocasions i en la majoria de les ocasions no van arribar a cap veí que en aquest moment s'està ficant els seus estalvis al servei del govern.
Vostè sap que no només, vostè és del Partit Popular, però no només el Partit Popular ha estat crític, sap que de tots els colors han estat crítics en aquesta decisió, eh?
Sí, sí, però per això dic que tenen avui un papelón els alcaldes que estan allà representats, que són del Partit Socialista, que van a tindre que votar, perquè el de Podemos al final segurament va tindre menys, això és una medida comunista, sí, d'intervenció, i estan dins dels seus ideals, però el Partit Socialista, intervindre, expropiar fons dels ajuntaments, això realment jo crec que és la consciència de més d'un dels alcaldes que avui votarà a favor d'aquesta mesura, pues se ressentirà, no? Perquè sap que està agafant una mesura a favor d'un govern del PSOE comunista, que no sé exactament quin tipus de ruïna molt dura, tots en conjunt, però que va en contra dels interessos dels seus veïns. O sigui, per al Marco, quan apretés el botó del 5, els diners dels estalvis dels veïns de la província de Castelló, del seu ajuntament, dels veïns de la capital, es va donar al govern d'Espanya. Això és un sentit.
Salvador Aguilella, regidor d'Hisenda de Onda i diputat també de Castelló, de la Diputació de Castelló. Moltes gràcies per haver-nos aclarit aquests temes i donar a conèixer als oients què és realment el que va passar en els nostres estalvis, en estos que no ens han deixat fer ús i ara no sabem quin ús es donaran, no?
No sabem. Per desgràcia no ho sabem, però segur que seran menys eficients i seran menys beneficiosos per a tots els veïns de la província de Castelló, i si aquests recursos s'utilitzarà la Diputació de Castelló, s'utilitzarà els ajuntaments de la província de Castelló en benefici de les persones que viuen a la província de Castelló.
Gestionats per el color que siga.
Sí, segur. Gestionats per el color que siga, segur.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Lo digo por si quieres practicar, lo único que...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
Bueno, cal dir que a 15 minuts de la celebració de la Junta de Govern de la FEM, de la Federació Espanyola de Municipis, han decidit aplaçar-la el dilluns a les 9 del matí. És la segona vegada que la cancel·len, una vegada ja està convocada. Per lo tant, jo aprofite que tinga Marisa Savera, diputada d'Unides Podem a nivell nacional per la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Aprofite perquè en aquesta junta tenen 13 assistents que són del Partit Socialista i un assistent que és d'Unides Podem. Què diu Unides Podem respecte a que el govern ens demane els estalvis dels ajuntaments i diputacions?
Nosaltres, des de Unides Podem, sempre hem defensat l'autonomia financera dels ajuntaments. Entenem que l'ajuntament, que és la primera eina que té la ciutadania, no? Per atendre la primera, l'administració que està en primera línia a atendre les necessitats de la ciutadania, que administra els serveis socials i tantes polítiques que són realment de rescat ciutadà, han de tindre autonomia, clar, no només de gestió, sinó també financera. I sempre hem defensat, jo crec que molta gent que ens escolta sabrà que la llei Montoro està encara vigent en molts aspectes i també en la qüestió financera dels ajuntaments, que obliga que el superàvit dels ajuntaments, també el que fan una gestió molt seriosa, molt eficient i que tenen superàvit, no el poden gastar en polítiques socials. De manera que nosaltres sí que estem fent molta pressió des de la nostra posició, també al govern i des del Congrés de Diputats, perquè s'avancen en aquest sentit. Ja va eixir alguna normativa durant la pandèmia, en el sentit que els ajuntaments podien gastar una part d'aquest superàvit que havien de tindre guardat, anem a dir així, no? Reservat, per a atendre a la crisi de la pandèmia, per la llei Montoro, i volem avançar en aquest mateix sentit, perquè evidentment que els ajuntaments han de tindre més autonomia financera i, en fi, més pressupost, més diners, en definitiva, per fer polítiques de suport a la ciutadania i de gestió municipal.
En este cas, el de Unides Podem és de Ribas Vacía Madrid, és un alcalde d'allí, que si decidís donar el sí, tindrà que tornar i explicar-li als seus ciutadans per què ha decidit això. I així, en Castelló tenim a la alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, que també haurà d'explicar com torna i explica aquesta polèmica que n'hi ha entorn a això. Tema que també m'interessa és, mire, la coordinadora general Pilar Lima fa relativament poc que ha pres possessió del càrrec, però té una
coordinadora general de Podem, sí, a la comunitat, sí, del País Valencià.
Però tenim una particularitat. Quan jo antes li preguntava per Pilar Lima, perquè no tenim el plaer de conèixer-la, vostè em deia que té una particularitat. Esta dona té una discapacitat, no?
Sí, sí. Pilar Lima és sorda. Ella va ser, primer va ser senadora, la primera senadora sorda de la història, per Podem, i en aquest moment és diputada autonòmica de Unides Podem, va ser en les últimes eleccions, i fa unes setmanes, no sabria dir si un mes a lo millor, que va ser triada per tota la nostra militància i els inscrits i les inscrites com a coordinadora general de Podem al País Valencià. Ella és sorda, és una dona, com ja podeu imaginar, molt lluitadora i acostumat a trencar barreres, i que, que ha treballat molt per la inclusió de les persones amb discapacitat, per les persones amb diversitat funcional i perquè totes les persones tinguin accés a tots els drets.
En aquest cas ella és coordinadora general, és dir,
Sí, és una dona molt potent. Jo crec que Ponte podrem vindre, jo si puc acompanyar-la, vindrem les dos. Ella, normalment, acudís als mitjans de comunicació i la seva intervenció també en les corts i als espais públics és sempre en la seva intèrprete de signes, clar. És la seva manera de comunicar-se.
Parlava jo d'esta persona perquè sap que s'han reunit, no?, per a, d'alguna manera, reafirmar-se en el Botànic. Hi ha hagut una mesa de diàleg per a recordar-se que cada un la part que van signar a l'hora de que els tres aquestes tres formacions formaren el que avui és la Generalitat Valenciana, el govern de la Generalitat Valenciana. Esta mesa, i si tot bé, n'hi ha hagut algun tipus, no sé, per lo que vostè hagi pogut...
Sí. Jo crec que el Botànic ha sigut reforçat. Jo vull recordar que l'acord del Botànic és el que va propiciar ja en la legislatura anterior un govern progressista, al País Valencià, que d'alguna manera suposa un trencament molt gran en les polítiques, els 20 anys de govern del PP, en tot el lastre de corrupció que va haver, va anar en augment fins a un moment on ja era absolutament insuportable, de corrupció, d'obres faraòniques, d'endeutament mastodòntic, i que estaven realment en les pàgines polítiques d'actualitat contínuament per les casos de corrupció a tots els nivells. I en polítics corruptes, en judicis a cada rato. Jo crec que la ciutadania estava molt farta i d'alguna manera això se va traduir en unes votacions i en uns resultats que van afavorir això, un govern progressista. En esta última legislatura també, en la incorporació de Podem al govern, i sí que consideraven que era molt interessant en este moment, molt convenient, fer una revisió del pacte del Botànic per tal de revisar les línies, perquè més enllà de trencar en les polítiques corruptes del PP volem anar molt, molt més enllà i volem aconseguir un País Valencià igual que plantegem a nivell de país, a nivell estatal, no? En política en progressistes que vagin en un abast de serveis públics, de drets de la ciutadania, acabar en aquestes polítiques de retallades. També parlen de transparència, també parlen evidentment d'avanços democràtics, que havia hagut un retrocés molt important. I bueno, pues ahí, en totes aquestes qüestions s'ha tornat a constatar que efectivament el Botànic està fort, està en ganes de continuar en els canvis i que bueno, també cridem des de Podem i des de Compromís, pues cridem sempre al PSOE de que bueno, pues mire més als seus socis de govern per tal de continuar per aquesta senda del Botànic, que diem, de polítiques progressistes, i que bueno, mire més a Ciudadanos, cap a Ciudadanos, que Ciudadanos sabem que tant a aquest nivell com a nivell estatal intentar aconseguir pactes entre Ciudadanos és a costa de polítiques que en definitiva serien regressives i de, pues bueno, per exemple, Ciudadanos així a nivell de País Valencià pues estem plantejant que no se tornen els hospitals que queden encara en mans privades, perquè se van privatitzar, en el cost que suposa per a les arques públiques, pues bueno, Ciudadanos no vol que tornen a mans públiques, que la gestió més eficient, més eficaç, més, que és, efectivament suposa més econòmica i de, bueno, un millor servei per a la ciutadania. Entonces, nosaltres, evidentment, diem no, continua per la senda del Botànic, que suposa més serveis públics, més democràcia, més transparència econòmica, que ens interessa molt després de l'època de corrupció, i aprofundir en polítiques públiques d'abans.
Per lo que fa a nivell nacional, Pedro Sánchez també ha convidat a Ciudadanos a que s'assente a aquesta taula de reconstrucció i Unides Podem no ho ha vist en molt bons ulls.
Nosaltres hem parlat, s'ha fet un esforç durant els dos mesos de les comissió de construcció, s'ha treballat molt i s'han fet molts intents d'aconseguir consensos de cara a aquesta reconstrucció de país que volem, però bueno, no podem perdre vista ni poder ser ingenus i evidentment hi ha forces polítiques que tenen un model de país i pues que tenen que veure, per exemple, en el tema de les privatitzacions, és un cas molt, molt paradigmàtic de lo que són polítiques, i nosaltres parlem d'avançar en polítiques de cuidados, en polítiques d'enfortir lo públic, i jo crec que el que estem plantejant nosaltres des de l'esquerra són les polítiques que d'alguna manera tenen un major consens avui en la ciutadania, sí. Les enquestes que s'estan fent, sobretot després de la pandèmia i després de la resposta de la sanitat pública, no poden ser més positives per a nosaltres, en el sentit de que totes les enquestes van en la línia de reforçar lo públic, de reforçar les polítiques de cuidados, d'atenció a les persones més vulnerables i, en definitiva, de protegir a la ciutadania i d'acabar en la precarietat. I per ahí volem anar.
A mi me feien una pregunta l'altre dia, jo li la traslade a vostè, perquè la gent no té molt clar com funcionen aquestes coses, me van preguntar. Entonces, si en este moment Unides Podem veu que Pedro Sánchez convida Ciudadanos a cada volta, bueno, d'alguna manera se veu que ahí n'hi ha una miqueta més d'amor, no?, entre ells, si en este moment Unides Podem se retirara, Pedro Sánchez deixaria de ser president, perquè, claro, Pedro Sánchez és president perquè Unides Podem el va recolzar.
Sí, bueno, però en aquest moment és president i no se n'aniria, no deixaria de ser-lo perquè era el suport. Aquí del que estem parlant és que hi ha una majoria, la majoria, nosaltres sempre apel·lem a que aquesta majoria de la moció de censura, de la moció de censura, i que després va ser la majoria per a la investidura de Pedro Sánchez, aquesta majoria existís i és una majoria que hem de fer servir de cara als pressupostos generals. El moment delicat que tenim per davant són negociar els pressupostos generals.
Però no deixaria de ser president.
No deixa cap cas, ell és president del govern i anirà a buscar les majories que necessiten cada moment. Nosaltres evidentment no podem estar, nosaltres diem, és molt legítim buscar majories i buscar consensos per tot arreu i no diem que no. De fet, ara s'ha fet en esta comissió de reconstrucció, s'ha intentat fins al final de buscar consensos, aconseguit en algun dels grups de treball, de les línies de treball, i nosaltres no diem que no a demanar, però nosaltres diem que siga en base a un programa, evidentment, i els pressupostos generals de l'Estat és la propera ocasió on se tindran que retratar i veure què és el que apoya, a què dona suport cada força política.
Però és en
i nosaltres
moment
no podem dir que no a cap búsqueda de consens i de suport, però sempre en base a quines polítiques. És
clar,
això que diem.
En aquest moment, si busca que li aprovi els pressupostos Ciudadanos, seran en unes polítiques que disten molt de les polítiques d'Unides Podem, no?
Pues esta és la qüestió, que nosaltres, per exemple, nosaltres valorem que Ciudadanos ha donat suport, per exemple, a les pròrrogues de l'estat d'alarma, quan fins i tot el PP se va desmarcar d'una manera absolutament loca i irresponsable, dient que no a la continuació de l'estat d'alarma en una situació realment dramàtica.
Sí, però en aquest moment és perquè estava fent ullets, és dir, Ciudadanos realment estava tenint un acte de responsabilitat o li estava fent ullets al president?
Sí, bueno, pues, no, ho dic per això, que nosaltres valorem quan Ciudadanos ha demostrat responsabilitat d'estat, anem a dir, responsabilitat política i ha donat suport, pues, a la continuació de l'estat d'alarma, per exemple, a un altre tipus de polítiques. També dic que hem arribat a molts consens dins de la Comissió de Reconstrucció, n'hi ha molts aspectes en el que coincidíem, d'avanç social i de millores socials, etc. Ara bé, en altres coses no coincidim, pues, òbviament, de cara als pressupostos generals n'hi haurà que veure en quines coses se pot aconseguir el suport de Ciudadanos i en quines coses no, però naturalment en moltes coses discrepem.
El ple que van veure, l'últim ple que van veure, estava la bancada del Partit Socialista estava abarrotada i al final se'ls acusaven a Unides Podemos i al Partit Socialista de no haver respectat la distància que de seguretat que se demana. Però jo pense que no era Unides Podem, no tenia la seva bancada abarrotada,
Veure. En absolut. No, això forma paria de los bulos i les mentires que la dreta està acostumada a fer, que va dir allí públicament quan era evident i se veia i les càmeres ho veien que Unides Podem estava en la meitat de nosaltres. Ahí n'hi havia un acord de la, des del principi que van començar els plenos, un acord de la mesa, sí, de la mesa del Congrés, sí, de que acudirà el 50% de la... dels diputats i les diputades, en cada que votem tots, evidentment, i participem telemàticament, i nosaltres Unidos Podem l'hem complit, com sempre, i ahí estava en la meitat, i això
és dir,
bueno,
Unidos Podem
s'hi
va respectar, sí, el tracte, en aquest cas.
Clar que sí, el PSOE estava a esdeveres tota la bancada, jo no sé per què, però nosaltres estàvem en la meitat, de fet jo estava seguint el participat del ple, sí, des de Betxí, des de la meva...
Una pregunta, a vostès, sí, es van avisar que ells sí que anirien tots?
No, nosaltres no sabíem res.
Una altra cosa que també va llamar l'atenció és que Echenique va tindre que recordar aquestes polítiques. I jo suposo que és un poc com ha passat així a la Generalitat, que en el Botànic l'hem tingut que recordar a Ximo Puig, cuidao, que va ho mirem, no? Sí, Echenique també ho va recordar.
Sí, bueno, Echenique, la seva intervenció principal va ser, van haver tres representants nostres que van parlar, perquè no oblidem que el motiu del ple era l'acord, el president compareixia, Sánchez, per explicar l'acord aconseguit en Europa, que no podem oblidar que ha sigut un èxit per al nostre, no per al govern d'Espanya, per al nostre país, perquè hem aconseguit realment uns fons, una ajuda europea realment impensable fins a fa dues setmanes, o diria que una setmana, i ha sigut una ajuda que serà de molta importància de cara a la reconstrucció del país. Però no només això, ha sigut un canvi de paradigma en Europa, perquè al final parlem d'eurobonos, parlem d'unes ajudes que realment seran assumides per tota Europa i que afavoriran, sobretot, evidentment, els països que més han sigut afectats per la pandèmia. De manera que ha sigut un absolut èxit per a Espanya i un èxit dels que es felicitem tots, menys els que diuen que quanto peor, mejor. I ahí també, pues, Echenique se va felicitar en la seva intervenció en nom d'Unides Podem, va felicitar a Sánchez, ens va felicitar perquè realment com a país és una bona notícia els fons europeus, va parlar de que efectivament el PP d'alguna manera estava de dol perquè jugava en el contrari, no? El PP, tot el món sap, a hores d'ara ho va fer públic, que va jugar a favor de Holanda, que encapçalava els països insolidaris d'Europa que dient que nosaltres som els
països frugales i tot el món ho va comprar.
Holgazanes, nosaltres som els que gastem més, que no sabem gestionar, etcètera.
Sí, ells eren els països frugals i nosaltres érem els països que estem sempre esperant a que ens ajuden i que ens traguen del clot.
De manera que ha sigut una cosa molt... Bueno, realment les declaracions que fem des de l'any eren absolutament humiliants per al nostre país i ha sigut també molt decebedor el vore, jo crec que per a molta gent de la nostra ciutadania, crec que també per a l'electora del PP, el vore al senyor Casado fent escrits a Europa demanant que no se fera se donara esta ajuda a Espanya i a la resta dels països del sud, que no se feren els eurobonos, i bueno, demanant sobretot que s'exigira a canvi polítiques de retallades, polítiques d'austeritat, de retallades de serveis públics, de retallades i de privatitzacions, com la sanitària al nostre país. És molt trist que un dirigent com és Casado, que aspira a governar, i una força política com el PP, que és una força que se diu d'Estat i de govern, pues que fa esa política en contra no del govern, sinó del seu país.
De tots els modos, el que ens crida l'atenció és que Echenique recorde al president del govern per on van les polítiques.
Les majories. Ah, sí, me preguntaves per això.
Sí, en realitat, el que Echenique és com que li fa la reflexió a Pedro Sánchez, existís aquesta sensació de que puga tindre una escoració cap a la dreta?
Home, el recordatori que va fer Echenique, que jo crec que era molt encertat, era de cara al futur, de cara als pressupostos generals de l'Estat, que són la següent, com diríem, el segon repte que tenim, i evidentment els pressupostos generals de l'Estat són d'alguna manera en els que se juga també com diríem, com emplearem aquests recursos, que també és d'aquí d'Espanya i és que venen d'Europa, i en quines polítiques. De manera que Echenique el que va recordar és que ahí hi ha una majoria al Congrés, una majoria de Progrés, la majoria de la moció de censura a Rajoy, la majoria que va investir a Rajoy, i li d'alguna manera va ser ese recordatori, anem a dir, a Sánchez, de dir, ei, de cara a este futur que ve per davant en la distribució d'aquests fons d'Europa, en polítiques d'abans, polítiques socials, d'enfortiment de serveis públics, de polítiques d'igualtat i de cohesió i d'acabar en la precarietat, compte vostè en esa majoria de Progrés i no mire tant a Ciudadanos.
Marisa Saavedra, moltes gràcies, diputada nacional, per haver-nos aclarit tots aquests temes, i esperem la pròxima vegada veure-la ja allí, en Madrid, sí. Perquè a més la reconeixem, la busquem.
He estat en aquestes setmanes, no vaig estar en aquesta última, clar. Però els diputats hem anat tornant-nos durant aquest temps de pandèmia.
I a vostè quan li toca la pròxima vegada?
No, en aquest moment ara la temporada dels plenos han acabat.
Quan tornem, sí que ja tornarà, no?
Etcètera, sí.
Ja moltes gràcies ja parlarem, i molt bon dia, Marisa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
Puedo ser feliz caminando relajado.
Estàs a la 92.2 FM.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine y paga menos por la tuya factura.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
La 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 la
I ahir a la localitat de Nules va hi haure el ple, l'últim ple antes d'anar amunt o d'anar-se'n de vacances. Va ser a les 7 de la vespre i per això tenim en estos moments el regidor del Partit Socialista, el portaveu del Partit Socialista, Adrià Sorribes. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia, Susana.
Tinc que dir-li, antes de descomençar, que ja tinc notícies de que els... Eixos diners que devien als proveïdors en l'Ajuntament de Nules ja s'han anat cobrant, eh? És a dir, ja n'hi ha hagut gent que ens ha dit que ja ha recibit eixos diners que se'ls devia des de fa tant de temps. O sigui que algo hem adelantat, no?
Sí, nosaltres de fet vam preguntar si ja s'havien fet totes les transferències, i vam dir que des del dimecres s'havien portat al banc totes les transferències i després pues, ja era la gestió, no? Si és del mateix banc és automàtic, si és d'una altra entitat pues, són unes 48 hores, però en principi estaria ja tot pagat.
Bueno, i valoració del ple d'ahir, com va anar?
Bueno, pues és un ple llarg, on al final se demostra pues, bueno, que el govern en minoria que n'hi ha a Nules, la falta no, d'iniciativa per a acordar les coses i la improvisació que tenen continua fa que els plenos siguin llarguíssims i que a més de portar punts a votació se tinguin que produir negociacions inclús en el mateix pleno. Va haver tres punts en els quals se va tindre que arribar a un acord en el mateix moment de realitzar-se el pleno i no vindre ja els punts acordats anteriorment. Això pues, bueno, demostra això, no? Que aquest govern en minoria vamos a llevar a Nules hacia adelante i no sé si era, no? Al final les seues idees venen a imposar-les al pleno i han de ser l'oposició qui acabe no, negociant els interessos generals del municipi en el mateix pleno. No, no n'hi ha sessions de negociació prèvies.
I no n'hi ha sessions de negociacions prèvies perquè vostès no queden prèviament al pleno per agilitzar-lo i poder arribar ja en un acord?
Però és que no, encara que quedem, perquè antes ho havíem intentat, per a negociar, les dues parts han de cedir i les dues parts han de guanyar. En aquest cas, les negociacions per part de l'equip de govern és això és el que vull fer, si te pareix bé te sumes, si no, no. Entonces, no són negociacions. Ahir, per exemple, coses tan trivials o no com poguera ser l'estudi de l'escut de la població, de l'escut municipal, poden estar d'acord de que se té que estudiar i se té que donar una explicació a la ciutadania de com és l'escut de Nules i quina és la seva història i quines són les possibilitats per a que la població pugui decidir sobre un emblema municipal, pues no, ni siquiera van ser capaços de parlar-lo, no? Van portar un expedient mal tramitat, faltava documentació, resulta que el que van durar pleno no se tenia que durar pleno, que primer feia falta un informe, o sea, esta improvisació, esta falta de fer les coses bé i portar al pleno expedients mal tramitats i no haver-los parlat en els grups de l'oposició per veure quina era l'opinió, pues porten a esperpentos com el que vam tindre ahir, no? Un alcalde demanant disculpes perquè el que s'havia dut al pleno no feia falta dur-lo, que ho portarien a estudi, que si a casa ho tornarien a dur. Una pèrdua de temps.
I a tot això, perquè sàpien els oients, sobretot els que tenen interessos en la població de Nules, si se va arribar a algun acord o va ser arribar a desacuerdos, és a dir, negociar per no arribar a acuerdos. Se va arribar a algun acord en el pleno d'ahir?
Sí, miren, coses senzilles, com per exemple el Partit Popular demana en una moció instaurar la infermera escolar en el municipi de Nules, per als col·legis de Nules i a l'institut que tinguin una infermera escolar. El PP fa esta moció perquè després de la pandèmia creuen que és algo positiu. Bé, els socialistes, quan estàvem en el govern, vam implantar que Nules estiguera dins de la xarxa de municipis per la salut i fer tota una quantitat de plans de salut per a totes les edats. I en el nostre programa electoral el vam presentar i ficàvem que instauraríem la infermera escolar. Clar, quan el PP presenta esta moció i diu volem una infermera escolar i que la pague la Generalitat. A nosaltres ens va vindre perfecte, no? Perquè, mira, això ho portem en el nostre programa electoral. Jo me sume a demanar-li a la Generalitat, però sumem una altra cosa. Si la Generalitat no la paga, en els pressupostos de 2021, l'Ajuntament que pressuposte l'infermera escolar i que l'implante. Se poden arribar a acuerdos.
Clar.
I així no se va acordar. el equipo de gobierno y el seu soci més nules van votar que no era una competència municipal, perquè els ajuntaments no tenen que tenir infermera, el qual és fals. Hi ha molts municipis en la província de Castelló que tenen aquest servici per als escolars. No és un tema que tinga que veure només en sanitat, és un tema de plans de salut que el municipi està desenvolupant i que, per tant, la figura de la infermera escolar és positiva per a poder seguir desenvolupant els seus plans de salut. Se poden acordar coses, però s'acorden antes. No se venen a imposar en el pleno i si sale bien i si no, pues no. Això no pot ser.
Sí, en este cas, un fet com és que el Partit Popular i el Partit Socialista estiguen d'acord en algo, ahir se va produir. És a dir, aporten una idea i vostès diuen, a més, que si la generatora se fa càrrec, que se faci al municipi. Per tant, pues, són idees que són constructives. En definitiva, és bé per al seu poble. No me pareix, ho dic jo, baix el meu punt de vista, me pareix una bona reflexió, tot és que després els estiguen en el govern, els que estan en este moment en l'equip de govern, voten contra, però bueno, és una forma de que també els ciutadans de Nules se donen compte de que els seus polítics la postura que tenen davant de cada cosa, no? I si aquestes negociacions se produeixen de forma pública, vostè m'entén, no? Al final se fa una reflexió a la gent que està ben i que està sentint-los i es donen compte la postura de cadascú i després, a l'hora de votar, també són més conseqüents en el que voten, dic jo, no?
Sí, però tu saps, Susana, i hem parlat diverses vegades d'això, nosaltres presentem un programa electoral i la gent, quan algo va a pleno, no té que tindre dubtes de què va fer el Partit Socialista. El que porta és el programa electoral. Ja. Això ho han discutit inclús en l'equip de govern, tu saps, quan parlàvem del tema de sueldos, quan parlàvem del tema de l'estable de contratació, no fem res que no portava el nostre programa electoral. Entonces, què és el que se pot negociar? Pues el que sempre han dit, no? Però un dia Julio Anguita, programa, programa, programa. O sea, sí, no nos valen palabras, no nos vale llaremos, presentaremos un programa, no, nosaltres volem tot per escrit, volem saber tot el que se fa, i ahí nosaltres podem entrar a treballar i a fer-lo. Lo altre és parlar per parlar. A mi que tinguem una reunió, em diuen, no, farem un programa per a implementar el comerç. No, és que encara no està fet.
Yeah.
És que saben que n'hi ha diners per fer-lo i no l'han fet. És que ens han dit que n'hi haurà unes subvencions, però el programa de subvencions encara no està. És que n'hi ha una sèrie de campanyes de publicitat que no sabem en què consistiran. I ahí estan. Entonces,
clar,
falta treball per part de l'equip de govern i falta claretat en les seves propostes. Entonces, anem a un pleno amb massa idees, poques propostes i ja de textos escrits i de programes acordats, ningú. Doncs és molt difícil, no?, portar això en un municipi.
És l'últim ple. Ara se'n van de vacances. El pròxim ple ja sabem per a quan serà?
Bueno, nosaltres no anem a fer vacances. Agost, és veritat que s'han suspès les festes de Sant Bartomeu i s'han suspès una sèrie d'actes. Nosaltres estem en contra, ja ho han dit el senyor alcalde. No comprenem que l'Ajuntament dona autorització per fer festes privades i que no s'atrevisca l'Ajuntament a fer festes per a tot el veïnat. No ne demanem una disco mòbil, no demanem una verbena, però sí que demanem actes on se controle l'aforo, el control d'aforo i les mesures d'higiene, i que en la col·laboració público-privada en les empreses locals o en els locals d'oci que tenim en el municipi se puga, per lo menos, sociabilitzar i tindre una setmana de festes quan demana. També li hem demanat que les penyes van a reunir-se, pues que se faci un programa, que s'explica a les penyes què poden fer, què no poden fer i quines mesures va prendre l'Ajuntament en cas de que s'incomplisca. Hi ha molta feina que fer. Si esta gent pega a portar i se'n va de vacances perquè com ho han suspès tot ja no hi ha res que fer, bueno, nosaltres no estem ahí. Nosaltres pensem que per setembre té que començar el curs en tota la feina feta i no n'hi ha temps per anar-se'n de vacacions.
En este cas, el pròxim ple serà per finals d'agost o ja per setembre?
Hauria de ser per finals d'agost, seguint el règim ordinari.
És a dir, per final d'agost sí que s'abordaran, suposa que les pròximes coses que tenen que ocorrir, com és l'escolarització dels crios, tindre totes les mesures adequades, i vostès es demanaran si tot això ho tenen, no?
Tot això s'ha de fer, en què falten contratacions, com el tema del contracte de la recollida de basura, que ens han dit que a partir de la setmana que ve el tindrem. I volem confiar que el tindrem, però veiem que ja la cosa va tard. N'hi ha moltes coses que fer, només s'excusen, que és que en el tema de la pandèmia tot s'ha retrasat. només que mentre estàvem en la pandèmia tots podíem seguir treballant per quan això com tornarà a estar en vigor, anar adelantant coses, bueno, és el que diem. Si és un equip de govern que no ha sigut capaç de fer pressupostos, que li han tingut que fer els funcionaris, doncs, bueno, doncs idea de com volen acabar l'any, tampoc pareix que n'és de multa.
Adrián Sorribes, regidor de l'Ajuntament de Nules del Partit Socialista. Tornem a estar en contacte amb vostè i a veure si van aportant més coses o anem enterant-nos de que Nules, tot el que se té que manir pues, per l'entrada dels xiquets del col·legi, que això és molt important, i també pues, bueno, per veure com s'acaba, se finalitza l'estiu i s'aborda una nova etapa que va a setembre on tingui que posar també el seu poble en funcionament, perquè l'economia té que funcionar al seu poble. Anirem preguntant-li a veure si vostè va tenir més notícies.
Perfecte. Moltes gràcies, Joana.
Moltes gràcies i bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ahora los sábados Mediterráneo será todo corazón. Todos los sábados con Mediterráneo, la revista Lecturas, la revista del corazón más cotizada, la revista con las noticias más exclusivas de los famosos y de la prensa rosa. Lecturas, la revista con los mejores consejos y blogs de belleza, estética, moda y gastronomía. Mediterráneo y Lecturas somos la pareja perfecta. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de la provincia de Castellón.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
No fighting, Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
I ahir també, a més de l'Ajuntament de Nules, també vam tindre un ple en l'Ajuntament de Moncofa. En aquest cas va ser un ple presencial i tenim al regidor de Compromís, a Raül, nosaltres... a Raül, m'he confundit en el nom. Raül Borràs.
Raül, sí, Raül Borràs, sí, exactament.
De Compromís, molt bon dia, Raül.
Bon dia, gràcies per convidar-nos a Ràdio Vila-real, a Travolta.
Dos mocions, una sobre el cotonet i otra, i una altra sobre l'atenció primària. Es comença per la que vulga.
Bé, doncs comença per la primera que vam exposar, que parlàvem sobre el cotonet. El cotonet pues, bueno, està afectant molt, el 100% del terme de Moncofa està afectat per aquesta plaga provinent de Sud-àfrica, del cotonet de Sud-àfrica. Vam estar pues, bueno, fent un poc d'història, ficant les coses al seu lloc, no? Entenem que encara que defensem cada un a un partit en el ple, en la corporació, pues, bueno, tots han fet coses millors i n'hi ha altres pues, que han fet molt poques bones, però bueno, tampoc anem a repartir culpes, sí que vam intentar aportar el nostre granet d'arena en quant des de Compromís per Moncofa apostàvem en esta moció per una doble lluita. I la primera, la biològica, per supost, Compromís un partit verd i sempre apostem per la lluita biològica davant les plagues, però entenem que va ser molt lenta i que ja esta campanya actual va ser dolenta i la pròxima promet ser desastrosa, pues sí que un dels punts que portàvem és que se puga demanar excepcionalment al Ministeri pues, un any més de l'ús del metilclorpirifos, que és el fitosanitari que s'està usant. Uh-huh. Demanàvem l'ús extraordinari durant la pròxima campanya i, a banda, pues, bueno, totes les altres, ja sí que anaven en el tema de la lluita biològica, en l'exigència del parasitoide, que sí que és cert que ens han concedit l'ús massiu, però també sobre la feromona, per a usar en trampes, que val, a banda de per al cotoner de Sud-àfrica, val per a més insectes, i nosaltres, pues, les converses que hem tingut amb tècnics agrònoms, ens han dit que seria una solució si la conselleria participara també en la subvenció perquè es provocar l'ús de feromones per a intentar caçar al mascle, a l'insecte mascle, i poder parar això, si se fera sempre de forma massiva. Per tant, cal demanar primer el permís al Ministeri, que ho han fet en el punt primer d'esta moció, per a l'ús de feromones també, i després pues, bueno, també hem demanat pues, ajudes de cara a tot el que va perdre el nostre llaurador. Uh-huh. Però ja anava el torn, no? Però ja anava el que anàvem demanant.
I en quant a l'atenció primària?
Sí, en l'altra moció era una, diguem que se demanava, o el que volíem era un suport en primer terme a l'atenció primària en els nostres centres de salut i després a la salut pública en si com a garant, no, de prevenció de tot el que està passant, perquè entenem que ha estat abandonada la salut pública, que no s'ha invertit pràcticament res, que no s'han respectat les lleis que estan en marxa des de l'any 2011. I bueno, entre les coses que nosaltres aportem en la moció, primer és el nostre donar el recolzament com a ajuntament als treballadors tant del centre de salut de Moncofa com a tots els veïns de Moncofa que se dediquen o són personal sanitari que tant han patit, no?, en la pandèmia. Després, pues, com a ajuntament, hem demanat el reforçament del nostre centre de salut i també, bueno, i de la salut pública, com dia abans. També que hi hagi una major inversió en que garantisca l'atenció de qualitat mitjançant l'adequació de les ràtios. Uh-huh. Pues, per exemple, nosaltres som un poble que en estiu arribem 35.000, 40.000 persones i ho multipliquem per 5 i entenem que hauria d'haver una atenció sanitària adequada per a la ràtio que tenim. Després, també hem parlat de les nostres necessitats més concretes en el nostre centre de salut. Està en obres, bueno, encara no està en obres, estem des del 2016 intentant este recurs indispensable vaja cap avant. Vam explicar la situació conforme estava i després, que si vols teu compte també conforme ho tenim, i després el nostre tema d'urgències, que és el que venim demanant 24 hores i més en estiu. Clar. I també el servei de pediatria, pues, que estem un poc justets, la veritat.
Uh-huh. A sobre les dues mocions que vostès havien presentat, se van aprovar.
Sí, les dues van eixir per unanimitat. Això també està bé dir-lo, perquè bueno, després del treball que nosaltres vam fer per aportar-les i poder convèncer-nos els companys de la corporació de que eren favorables i positives, pues, bueno, dins que n'hi ha temes o xicotes batalletes polítiques, sobretot en el tema del cotonet, però bueno, al final van eixir per unanimitat. Crec que tots van pensar primer en el poble que en el seu propi partit a l'hora d'aprovar les mocions.
Sí, en este cas, i més vostè que ho està contant, sent de compromís, entenc per les postures que hi han que en aquest moment vos estava pensant completa i absolutament en la gent afectada que vostè té al seu costat.
Sí, en el llaurador i en les famílies, i després també es va comentar que de cara a la pròxima campanya, és clar, tot el tema dels PCRs dels collidors, després de tot el que ha estat en Lleida, és a dir, que la campanya esta i la que ve prometen ser prou complicada, és a dir, que no anem a ser nosaltres els que fiquem més pedres. I després, bueno, com a compromís i com a membre de compromís, la idea és intentar buscar solucions amb els diferents regidors, sobretot així de la Plana Baixa i Camp de Morvedre, i intentar buscar solucions per a llaurador, pues, perquè, bueno, el llaurador model que tenim aquí en les nostres terres, pues, són minifundistes i que, bueno, que ja sabem això, que si no es que es perder dinero y ven, pues no. Estamos castigados. La verdad es que siempre acaba perdiendo el llaurador.
En este caso, lo que esperarem és demanar una ampliació per a poder estar gastant estos pesticides que ara s'han gastat
i que avancen...
Sí, sí, i que avancen en l'altra línia i que pugui ser el més ecològic possible. Preguntes que vostè va fer, parlàvem l'última vegada bueno, deixar licitació i contracte a l'empresa Provita, a l'empresa de socorrisme, què li va contestar?
Bueno, nosaltres vam presentar diverses preguntes, crec que tres preguntes, després vos parlem també dels decrets, i bueno, la veritat és que va ser un ple en què la seva part d'activitat de control va ser prou rica, sobretot compromiso portament prou treballat. En la pregunta sobre... On està? Ah, sí.
També vostè la setmana passada ens comentava que anava a preguntar sobre la licitació i el contracte de l'empresa de socorrisme. En aquest cas, vostè va veure que estava Provita, que estaven els vehicles de Provita, i volia preguntar sobre aquesta licitació. Li han contestat?
A veure, sí que vaig fer la pregunta, perquè no han licitat ni enguany ni l'any passat, i simplement se van dedicar a dir-me que han tret el contracte 15.000 euros més barat que l'any passat, quan tampoc han licitat, però és un contracte que han de licitar a partir de 15.000 euros i val 180, i li van tirar directament la culpa a una funcionària de Medi Ambient, perquè diuen que ella no trau esplecs i, per tant, no se pot fer la licitació. Ni l'any passat, ni enguany, i l'any que ve han dit que depèn d'ella. Jo, òbviament, la resposta... Evitar tota responsabilitat en una cosa tan seriosa me va parecer un poc decebedora, la veritat.
I vostès van a fer algun tipus d'actuació, van a parlar en la funcionària perquè tragues plecs, per agilitzar, perquè l'any que ve no estigui en aquesta situació?
A veure, jo entenc que és responsabilitat del regidor i de l'alcalde i de l'equip de govern, no de l'oposició, el fer que isca un contracte en nosaltres, la nostra feina de fiscalització, d'informació, d'informar al poble, de preguntar en el ple, i ja l'hem fet, i bueno, seguirem ahí. També es va dir que si volien que ho denunciarem. Crec que no són paraules, nosaltres hem fet la denúncia pública, i el que volem és que se facin les coses bé. A partir d'ahí, pues, bueno, veurem el Partit Popular a on arriba i quin interès té per fer les coses bé, que jo ja crec que són poques. De fet, l'únic paper que s'ha creat des de que vam començar a moure això fins ara ha sigut gràcies al secretari de l'Ajuntament, que ha volgut que conste que existís un pago i una firma de contracte amb una empresa, perquè és que no existia ni això. I ha sigut perquè el secretari ha volgut que conste de manera documental. Bueno, això és l'únic que sí que m'ha aconseguit de tot això, hasta avui.
Raül Borràs, regidor per Compromís en l'Ajuntament de Moncofa. Moltes gràcies i fins quan hi hagi més notícies en l'Ajuntament de Moncofa o en Moncofa, que li preguntarem.
Seguirem en contacte.
Moltes gràcies i bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes.
ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Semanas, el consistorio, el Ayuntamiento de Villarreal, confirmó quiénes eran sus ganadores para el certamen literario Ciudad de Villarreal 2020, ¿no? Y conocimos a los dos nombres que ganaron. Y hoy vamos a hablar con el primero de ellos, que fue el galardonado en la sección de novela en castellano. Luis Rosso, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Luis, usted es profesor de secundaria en Castilla y León, ¿no? Exactamente, ahora mismo se encuentra en la ciudad de, bueno, se encuentra en la provincia de Salamanca, pero usted es de Moraleja, de un pueblo de Cáceres. Nos gustaría que nos comentara cómo alguien de Castilla y León de repente se presenta a un certamen literario de la ciudad de Villarreal, ¿no? Porque imagino que le pilla un poco lejos.
Bueno, me pillo un poco lejos, pero en realidad el primer premio literario que yo he recibido en mi carrera fue en el pueblo de Morella, de Castellón también, y he acudido también hace un año, un par de años, al Festival de Castellón Negro, de Novena Negra, además de haber ido un par de veces al Festival de Valencia Negra, o sea, quiero decir que en la comunidad autónoma y en la provincia de Castellón. Tengo, no sé por qué motivo, la verdad, pero bueno, es una tierra que me tira mucho literariamente. Pero bueno, el motivo de presentarme al premio fue simplemente que mi representante, mi agente literario, hace, pues no me acuerdo, un par de meses o algo así, me comentó, yo había escrito la novela, le estábamos buscando salida, y me comentó que había un premio literario en Villarreal y que si me interesaba presentar la novela. Digo, bueno, pues cuando consulté un poco las bases del premio y vi, digamos, la trayectoria que tenía el premio, que era un premio ya muy consolidado y, y con mucho nombre, dije, bueno, ¿por qué no? Sí, y además, como habían ampliado el plazo de entrega por culpa del COVID, pues me encajaba y dije, bueno, pues voy a probar suerte. Y me ha ido bien.
También es una facilidad, a lo mejor, para editar el libro, porque uno de los premios es eso, que una editorial publicará su novela.
Claro, sí, es que eso fue realmente lo que me hizo, lo que me hizo decidirme, porque premios literarios hay muchos, incluso algunos con mucha más cuantía económica, pero claro, hay muchos premios que no, digamos, que no te publican la novela o la publican en alguna editorial muy pequeña y digamos que pasa desapercibida. Y digamos, claro, dentro de las bases del premio, el premio era que te publicara una editorial importante como es Al Revés. Claro, eso fue, digamos, más incluso que un incentivo económico, era el este incentivo.
Claro, es un reconocimiento más, dijéramos, a lo que es la novela. No se queda simplemente con el galardón, sino que podrá ser disfrutada por todo el mundo, por a nivel nacional, gracias a este reconocimiento del premio en Villarreal.
Exactamente, sí.
Y ahora hablemos de la novela que ha ganado. La novela que ha ganado es Rebeca, y nos gustaría que nos contara, no que nos destripara porque queremos comprarlo y leerlo, ¿no? Pero que nos contara un poco de qué va. Le estoy escuchando mucho hablar de novela negra, así que por eso por ahí irán los tiros, ¿no? Imagino.
Claro, sí, porque yo soy autor de momento, soy autor de novela negra. Y bueno, la novela, el título de Rebeca es un título provisional que con toda seguridad se lo vamos a cambiar, porque bueno, es un título de una novela, digamos, ya muy reconocida, clásica, que todo el mundo conoce. Entonces el título será otro, el título final. Y la novela, pues digamos, se ambienta a finales de los años 70, en el año 1978, justamente en las fechas en las que se aprueba la Constitución, y comienza con un par de periodistas de un diario local de Burgos, que se desplazan a un pueblo pequeño de la provincia de Burgos para hacer un reportaje retrospectivo sobre un crimen que ha ocurrido en ese pueblo en el año 68, es decir, 10 años antes. El crimen es la víctima del crimen, que ha quedado sin resolver, es una joven que se llama Rebeca, una joven campesina de ese pueblo, y digamos lo que parece, lo que comienza siendo simplemente un, pues eso, un reportaje sobre un crimen ocurrido 10 años atrás, pues al final se lleva, digamos, los periodistas que empiezan a investigar ese crimen, pues se dan cuenta de que hay algo más de lo que parece, empiezan a tirar del hilo y al final acaban ellos un poco involucrándose personalmente en la resolución de ese crimen.
La verdad es que me pasaría todo el día escuchando y sabiendo qué es lo que pasa, ¿no? Porque es una trama, ¿no? Y una sinopsis muy entretenida y que llama mucho la atención, sobre todo a los seguidores de la novela negra.
Claro, yo he intentado, digamos, jugar un poco con... El tema de la novela negra es muy complicado saber cuáles son los rasgos que tiene. Yo me he sabido un poco en el sentido de que no he puesto un detective, un policía, sino un par de periodistas, y en el sentido de que tampoco es un crimen que haya ocurrido en ese momento, sino que en teoría ellos se comienzan a investigar simplemente para hacer un reportaje sobre un crimen que ya está, digamos, completamente prescrito, que había ocurrido 10 años antes.
Bueno, podría ser una historia que le hubiera pasado perfectamente a un periodista del famoso periódico El Caso.
Claro, sí, esa es un poco una de las referencias siempre que tenemos los que hacemos novela negra ambientada en los años del franquismo o en los años siguientes. Ese es el periódico El Caso, sí.
Sí, ¿viene de ahí esa inspiración? ¿Surge parte de ahí esa novela o cómo surge? ¿De dónde le viene la inspiración para escribirla?
Bueno, yo mis dos novelas anteriores, que están protagonizadas por un inspector de policía del franquismo, Ernesto Trevejo, se ambientan en los años 50. Entonces yo lo que quería, por un lado, era irme a otra época y cambiar un poco los personajes, es decir, no que no fueran policías, sino un periodista. Y luego el libro realmente yo creo que bebe de muchas fuentes, porque bueno, el cuerpo de la chica lo encuentran cuando aparece al cabo de unos... desaparece la chica y aparece al cabo de unos días el cuerpo en una laguna helada. Entonces bueno, por un lado está el tema este de la laguna helada de Machado, del poema de Álvaro González de Machado. También la ambientación en un pueblo perdido de montaña, un poco el disputado voto del señor Cayo de Libes, toda la... Y también, digamos, pero yo creo que la inspiración sobre todo viene del periodismo, es decir, es una novela que tiene mucho protagonismo, lo tiene la propia, o sea, el propio oficio del periodista, que yo no soy periodista, pero bueno, es un mundo que me gusta mucho, y tiene mucha inspiración de eso, es decir, cómo era el periodismo en los años 70, los años 80, cómo en ese momento España estaba cambiando, cómo estaba cambiando el país, cómo a diario, esto lo resalto mucho en la novela, cómo a diario van apareciendo muertos en la prensa, muertos de ETA, de la ultraderecha, es decir, cómo la transición, digamos, iba dejando muchos muertos y mucha inestabilidad por el camino. Y todo eso, digamos, he intentado un poco plasmar no solamente lo que es la acción, la trama de la novela negra, sino un poco la ambientación esta de los años 70, los años 80.
¿Cuánto tiempo le ha llevado elaborar este libro?
Pues el libro, lo que es la historia, realmente no ha sido tanto. Yo diría que 7-8 meses de trabajo. Lo que me ha llevado un poco más es la labor de edición. O sea, quiero decir, es un libro que yo lo acabé hace más de un año. Bueno, en el libro, al final del libro, pongo las fechas, que no me acuerdo exactamente, creo que es podrá ser mayo del 2019 o algo así, cuando lo terminé. Lo que pasa es que desde entonces, digamos, hasta el momento de presentarlo al premio, no lo he reescrito, pero sí he editado mucho, es decir, he quitado muchos capítulos, he reelaborado otros. Entonces bueno, al final el libro se me ha ido casi para 2 años, pero bueno, durante ese tiempo he ido escribiendo otras cosas, no me he dedicado en exclusiva a ello, pero bueno, yo diría que un periodo de casi 2 años para tenerlo completo.
Y después de tanta elaboración, después de todo ese tiempo escribiendo, presentarlo y que alguien lo valore de esta forma y destacar de entre tantas novelas, ¿qué supone para un escritor?
Bueno, pues supone eso, por un lado, es orgullo de que hayan escogido tu novela para como ganadora del premio y para ser publicada. Y nada, pues satisfacción sobre todo de ver ya digo, no tanto el reconocimiento económico, que al final eso es lo de menos, uh-huh. Sino el reconocimiento de que la novela pues va a ver la luz, además en una editorial grande, y digamos va a poder llegar a mucha gente. Uh-huh. Yo, digamos, cuando la presenté al premio era con esta intención, es decir, de que si ganaba, la publicaría una editorial como Al Revés y mucha gente tendría acceso a ella. Uh-huh. Esa era, digamos, la intención.
Más allá del galardón económico, pues está ese sentimiento, ¿no? Más emocional y sentimental de los escritores, ¿no? Que es, al final, cuando usted escribe una obra, lo que quiere verla es en papel y que alguien la disfrute y que lea de ella.
Exactamente, sí, porque además, digamos, hoy en día se escribe y se publica más que nunca, uh-huh. Pero lo que es complicado es publicar en alguna editorial medianamente importante, que la novela tenga una buena distribución. Ya digo, eso es hoy escribir y publicar es relativamente fácil, incluso te puedes autopublicar en Amazon, que es una solución uh-huh. muy buena también, pero bueno, siempre uno el tema de que te publiquen en papel, además en una editorial grande, pues siempre tiene ese tirón, y es un poco, ya digo, era el estímulo de presentar la novela al premio, era sobre todo ese.
Pues Luis Rosso, nos alegramos muchísimo de que ese título, Rebeca, o como se llame en el futuro, cuando lo saque la editorial, llegue pronto a nuestras manos y podamos disfrutar de ese entramado y toda esa historia de esos periodistas que intentan resolver ese caso. Muchas gracias, Luis, por haber contactado con nosotros y haber podido hablar durante un ratito y animar a eso a los vecinos y vecinas de Villarreal, que cuando salga la novela pues puedan adquirirla.
Sí, muy bien. La novela saldrá en octubre, así que nada, pues que la, espero que la lean y la disfruten. Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Y si abans hem parlat amb el guanyador del certamen literari de Ciutat de Vila-real 2020 de la novel·la en castellà, ara és el torn de parlar amb el que ha guanyat la novel·la en valencià. I ell és Gregori Royo. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Gregori, com el seu company guanyador, vostè el passa el mateix, no? Vostè va néixer a Terol i ara mateix és professor a la localitat d'Oliva. I vostè ha sigut el guanyador amb la novel·la Greal de Sang. Conte-mos com naix l'idea de presentar-se a aquest certamen.
Jo dono classe a l'Institut de Vilallonga, uh-huh. també de la província de València, que està tocant a uh-huh. Alacant.
Sí.
Som tots fronterers. Com, la pregunta era com havia sigut l'origen de la novel·la?
Sí, no, com surt presentar-se a aquest certamen?
Ah, presentar-me. Bueno, pues el Premi de Ciutat Real de Vila-real és un dels més codiciats per a els que practiquem la novel·la negra. Uh-huh. Entonces era per a mi pues un desafiament molt, molt important pues enviar a este concurs una novel·la en la que pues creia, encara crec en ella, i bueno, el fet de que me la donen ja ha sigut pues, tocar el cel amb les mans. Perquè el Premi de Novel·la Ciutat Real de Vila-real ha estat donat a personalitats de la novel·la negra que bueno, juguen en la primeríssima divisió, no? Uh-huh. Andreu Martín i d'altres, no? Sí. Mm-hmm.
Sí, perquè vostè té un gran recorregut literari abans d'això, no? Quants anys porta escrivint i quantes novel·les porta?
Pues ja fa pues, uns 14 anys o 15 anys que varem llançar la primera novel·la negra. I dic varem llançar perquè aleshores escrivia amb la meua ex, amb el pseudònim d'Andrea Robles. Uh-huh. Aquella primera novel·la s'anomenava La visita del vent. Va tindre repercussió fins al punt que mos van cridar de la mateixa col·lecció on se publicarà aquesta, per a que enviarem un relat. També es varem convojar per a fer un estudi sobre l'obra de Ferran Torrent, l'escriptor valencià, van a publicar pues un estudi de la seva obra en la que plantejaven la possibilitat d'estudiar la per trilogies, una circumstància que, bueno, pues jo estic molt molt agraït que avui en dia se parla de les trilogies de Ferran Torrent. Encara així, últimament m'està dedicant a la poesia. El meu univers era absolutament poètic. Acaba de guanyar el premi de Almussafes. Uh-huh. I el poemari s'està pues, acabant d'embastir per a presentar-lo. Per això ha sigut una doble sorpresa haver guanyat el Premi de Ciutat Real en el moment en el que pues, la novel·la negra pues, la tenia un poquet apartada, no? Uh-huh. Per això és un doble, és un doble, una doble alegria.
Mm, pues, sí. Pues enhorabona per aquesta doble alegria també.
Moltes, moltes gràcies.
I contem-nos un poquet, xerrem un poquet de la novel·la, no?, que ha guanyat així a Vila-real, Greal de Sant. Contem-nos de què tracta.
Sí, el Greal és el calce que es guarda en la Catedral de València. Uh-huh. I que els estudiosos el determinen com a la verdadera copa que Jesucrist va tindre les mans en la celebració del Sant Sopar, de l'últim sopar. Uh-huh. Em va cridar l'atenció que el papa, quan vinguera a Benetsetxe, crec que era, quan va vindre a València, sí, pues va voler celebrar en la Ciutat de les Ciències una missa amb el calce de la Catedral de València. I l'acte pues, em va sobtar, però em vaig investigar i vaig comprendre la importància de la relíquia, uh-huh, perquè, efectivament, sembla ser que poguera ser que esa copa sí que estiguera en mans de Jesucrist. El fet que, bueno, pues ja saps com funciona la història de les relíquies, el contacte directe, és com si transmetera els poders, no?, de les persones que les ostentaven, pues em va fer pensar en les possibilitats literàries que representava este
calce, relíquia, sí,
el calce, no? Sí. I bueno, pues vaig pensar que el robament de calce de la Catedral de València podria ser un gran ensurt per a la ciutat de València i per a la policia mateixa, no?, que se dedica a iniciar la trama per descobrir què ha passat amb el calce.
Mm, molt cridaner, perquè, clar, hi ha moltes lectures, molts llibres al voltant de la història del Greal, no?, del Greal que està a la Catedral de València, però mai s'havia fet una novel·la negra que es basarà en el robatori d'ixe calce.
Crec que no, tampoc ho he investigat massa. Tampoc era una qüestió de buscar la originalitat del tema, no? Però simplement va aparèixer que tenia gran recorregut literari i vaig aprofitar la idea. De totes maneres, la documentació sobre el Grial és infinita.
Sí, si
te poses a investigar, no l'acabaries mai.
No.
Jo en la novel·la el resumisc en dos frases, no?, que diuen que, bueno, pues, encara que n'hi hagi moltíssima la documentació, pues, la qüestió se tanca amb una qüestió de percepció psicològica personal, no?
Uh-huh.
I bé, sembla ser que és eixa, el desencadenant de la trama i, bueno, pues, convide a tots els lectors a que vagin a descobrir-la.
Mm, sí, i a més, és una manera també, a lo millor, d'apropar aquesta història als que no la coneguen, també.
Sí. Aprofite per fer un lleuger recorregut, mm-hmm, per l'avatar de aquesta copa que sembla eixida de Palestina.
Mm-hmm.
Va arribar a Roma i per les pues, problemes de perill de la invasió dels bàrbars és traslladada a Osca, a Huesca. I portada després a València per el rei d'Aragó i guardada pues, en la catedral de València com agraïment pues, als serveis prestats. No? Però no és realment el eix central de la trama. Uh-huh. No? És una manera d'aprofitar, efectivament, el tema per a recordar al lector quin ha sigut el atzarós procés de la copa, no? De totes maneres és molt interessant, si no, no l'haguera aprofitat, clar.
Home, lo millor deurà ser com va aquesta investigació dels detectius, no? Com aconseguissen, si el troben o no el troben, perquè això ja no es pot desvelar.
Sí, no. No, però efectivament, és el que el lector ha d'anar desgranant a poc, però dona una xicoteta, un xicoteta abans. El detectiu que utilitza està en el segon cas de la seva història policial. El primer cas, evidentment, havia sigut la visita del vent, i en aquest el policia, pues, està en una situació personal i de parella un poquet delicada. I aquest trasbals personal juntament amb els problemes de tota la investigació creen una tensió que crec que serà interessant per al lector. No? Uh-huh. Jordi Leonard, que és el protagonista, es troba amb el personatge principal, jo crec, de la novel·la, que és la ciutat de València. Aprofite pues, el fet que és realment fora en València per traure una ciutat amb una autonomia vital pròpia. No solament que li atorga l'element històric, sinó també les vivències personals de l'autor. No? Mm-hmm. Per tant, el lector que s'apropia a la novel·la i veja la ciutat de València com a personatge, si no principal, el personatge referencial de la novel·la, crec que li agradarà. Mm.
Sí. Diguem que és un protagonista més, la ciutat de València, no?
Més, perdona?
Un protagonista més de la història.
Sí, un protagonista que determina molt la història, perquè la ciutat és una entitat quasi màgica, segons és entesa per algun dels personatges, i que té una participació activa dins de la trama. Mm-hmm. Aquesta participació determinarà, encara que no ho sembli, pues, el final de la investigació.
Uh-huh. Gregori, quan podrem disfrutar i gaudir d'aquesta novel·la en paper? Quin mes hi serà?
Pues, no sabria dir-ho, perquè jo sí que he preguntat a l'Ajuntament, a l'editorial, i les circumstàncies del procés de coronavirus fan el futur molt incert. En principi no n'hi ha terminis, hi ha suposicions d'actuacions. Sembla ser que la presentació podria ser en octubre, i pues, en novembre, si tot va bé, podien tindre la novel·la en les mans. Uh-huh. Està pues, tot el procés de presentació, de difusió i de distribució per les llibreries. Sí, jo, pues, com un lector inquiet, estic molt interessant en que les coses arriben a port, no? I pues, superant totes les dificultats que estem tenint amb tota la pandèmia, clar.
Uh-huh. Bé, Gregori, pues esperem que tinguem quant abans aquesta novel·la en les nostres mans, perquè tinc moltes ganes de llegir-la per lo que vostè ens ha contat de la seva sinopsis del Greal de Sant. Gregori Royo, enhorabona per tots dos reconeixements, i esperem veure Michel pronte así a Villarreal y con Einser en persona.
Muchas gracias. Y donar finalmente, pues gracias también al Ayuntamiento de Villarreal, que les dio la nueva novela como ganadora del premio, le dedicaría al revés por publicarla. Y gracias a tú, Fer, permetre difondre la meua veu a tota arreu.
Quan vulga, esta és la seua casa.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Por qué no me llevas a un sitio de eso? Donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos. Soy tan pequeño que quepo en un sueño que tienes cuando te detienes para darme un beso. Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan.
En dones dos minutets, faig una aclaració d'última hora. A la reunió que han tingut avui els presidents de les comunitats autònomes en Sant Millán de la Cogolla, per aquesta emergència sanitària i social i econòmica que tenim, finalment només ha faltat Torra. Urkullu ha anat, és a dir, que han estat tots. Per lo vist en Urkullu han tingut un aproximament d'última hora, hauran pactat en lo que tenien d'acord i finalment l'única faltada ha sigut Torra. Aclarit això, on anem de viatge?
Bé, pues si te pareix bé, t'avellis anar a Xulilla?
Hombre! Xulilla, anda que el nom.
A Xulilla, sí. Xulilla, com ja sabeu, està a la província de València, està a 60 minutets de lo que és la capital, i és un poble molt bonic i molt entretengut per tot el món. És el típic poble de casetes blanques, no?, enmig de la muntanya, i per als que li agrada fer sendes naturals i tot això, pues és molt ameno. A més, per el seu voltant passa el riu Túria, i així que les rutes són molt entretingudes.
I es diu Xulilla.
Xulilla, exacte.
El nom és graciós, te quedes en este nom. I a la gent que li agrada fer senderisme pot disfrutar d'aquest riu, no?
Sí, a més també té el seu castell per anar a poder veure'l i també hi ha ruta per arribar fins al castell.
No li falta de res, eh?
No, de res. Jo sempre te duc als millors puestos.
O sigui, aquest cap de setmana anem a Xulilla. Farem senderisme a la vora del riu Túria. Quina... cançó de fons?
Ara, espera.
A sorpresa.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa, tamina.
A esta no li fa falta presentació, eh?
Només ho has acertat. És dir, pa que ara el nostre company entre, ho has acertat. De veres, de bé. Suposa que l'any...
2010.
No, hi ha... sí que ens en recordem tots.
Bé, és que avui han estat sonant tot el moment, tot el dia, o sigui, cançons de Shakira.
Ens acompanya durant tot el programa Shakira i cal recordar que ahir és on va sorgir també l'amor, no? Entre
sí,
dos.
Piqué. En Piqué.
Ah, Shakira va vindre i va dir... un espanyol...
me l'enduc.
Què va elegir, un espanyol o un català?
Ai, cuidao en aquest tema.
Seria un espanyol-català, no? Sí, sí. Quedem bé en tot el món?
Sí.
En este cas, avui diem que no ha volgut assistir Torra, sin embargo, bueno, pues pa conciliar tenim a Shakira i a Piqué, no? Falta un minutet, una molt cançó molt xula, sí que has triat una bona cançó avui.
Com sempre.
Divendres, estàs un poc més... allò de que descansem dos dies. Recorden tots els oients, dilluns a les 12 estarem així. Uh-huh. No s'obliden de nosaltres, no vos oblideu de vosaltres dos, vaja, que estarem així dilluns a les 12 en punt per a contar-los totes les novitats que han passat durant el cap de setmana i el que passarà també el mateix dilluns, perquè això són una notícia darrere d'una altra. Maria, moltes gràcies per haver compartit aquestes horetes, però ja saps que ara m'anem a Xulilla, no?
Sí, sí, m'anem ja. El cotxe està ahí baix.
Carregaet i tot,
sí.
No? Bueno, i a tots vostès i a tots vosaltres vos deixem el nostre company Javi Mata. Avui divendres, espero que passen un bon cap de setmana. Ja saben, dilluns els esperem així entre nosaltres.